Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda, moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura en ruta, la nostra caravana, i avui ens acompanya l'escriptor de poesia, narrativa infantil i juvenil i de novel·les, Eduard Márquez. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, al portuguès, a l'alemany, a l'italià, al turc i al romanès, i amb 25 llibres a la motxilla va deixar d'escriure ara fa uns 11 anys amb la publicació de la novel·la L'últim dia abans de demà. Això sí, ara torna amb molta força, de la mà de l'altre editorial, per presentar-nos aquesta novel·la, 1969. Una novel·la en la que el mateix autor ha volgut plasmar la Barcelona d'aquell any a través de desenes de veus que van viure aquella època tardofranquista a la ciutat comtal. És per això, i per saber-ne tots els detalls, que ja tenim amb nosaltres a l'escriptor d'aquesta novel·la, Eduard Márquez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Para la libertad, sangro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Ara ho comentàvem, Eduard, que aquesta novel·la està sent de les més venudes aquestes darreres setmanes en la categoria de no-ficció, i a mi em cridava molt l'atenció, no? I em deies, com la catalogaries tu? I jo et deia, gairebé com un documental, no?
Sí, està a les categories de ficció, dèiem.
De ficció.
No, clar, és una novel·la, no hi ha... Jo la vaig concebre com una novel·la, el que... el resultat sembli una altra cosa, no passa res, vull dir. La matèria narrativa, el que distingeix una novel·la de quelcom que no és una novel·la, és com es tracta la matèria amb la que treballes. Vull dir, tu pots agafar una recepta de cuina, i una recepta de cuina, depèn de com la tractis, pot convertir-se en un conte. Un munt de veus aparentment aleatòries, un munt de veus aparentment disperses, depèn de com tractis aquesta matèria primera, es converteix en una novel·la. La meva intenció era intentar explicar la Barcelona del 69 des de la màxima pluralitat possible. Això volia dir que havia de intentar arribar a les màximes veus possibles, i després el tractament és narratiu en la mesura que la meva intenció a l'hora d'anar enfilant les diferents peces que formen la novel·la tingués, per una banda, tensió narrativa, és a dir, la informació es va dosificant de manera que el lector se la vagi trobant amb veus que repeteixen, veus que tornen, veus que no tornen, això per una banda, i de l'altra banda que també tingués tensió emocional, és a dir, quan el lector va llegint es va trobant documents que poden resultar durs de llegir, emotius, al costat de papers que poden semblar ridículs o que són ridículs, i que fins i tot hi ha gent que m'ha dit que ho riuen, que ho llegeixen rient, no? Aquest xoc de contrast, aquesta recerca de la intensitat narrativa, aquesta recerca de la intensitat emocional, és el que jo crec que distingeix una novel·la d'un artilugi o d'un artefacte que podria no ser una novel·la, però, insisteixo, jo soc novel·lista, no soc documentalista, no soc historiador, no soc assagista, per tant, la meva manera de tractar la matèria narrativa és claríssimament amb una finalitat novel·lesca.
De seguida ja entrem en aquesta...
Sí que pot sonar raro, tot plegat, però
m'encanta
com a les novel·les, com li han dit de tot, sí. No? Penso, doncs bé, com a mínim intentar explicar per què és una novel·la, no hi ha més volta de fulla, crec, no sé.
De seguida entrem en la qüestió precisament que ens planteges a la novel·la abans, però deies, jo ho vaig concebre com una novel·la. La vas concebre ara fa 11 anys?
La vaig concebre en fa 8.
Fa
8 anys. Vaig començar a pensar en la... Vaig començar a pensar sobre una idea que feia molts anys, igual 20 o 25, que estava fent xup-xup al cap. Jo tenia molt clar fa molts, molts anys que volia fer una novel·la sobre la Barcelona, la transició. No em sentia ni preparat tècnicament, ni personalment. O sigui, no, la meva mirada sobre la transició no la veia encara prou preparada, no sabia si me'n sortiria per tirar endavant un projecte que jo ja intuïa que seria molt complex, com ha acabat sent i com la realitat m'ho ha demostrat. I a partir d'aquí, fa 8 anys, va ser quan després d'un període un pèl dur, vaig dir, ara és el moment d'embarcar-me amb un projecte d'aquesta envergadura. Em sentia fort tècnicament. Vaig estar uns anys només, com qui diu, estudiant, treballant, aprenent, llegint dels que en saben més, veient com jo podria trobar les fórmules narratives més adequades per escriure aquest llibre. I va arribar un moment en què em vaig sentir narrativament i personalment fort per embrancar-me en el projecte.
Ara ho dèiem, Eduard, que és una feina extremadament ben documentada. Com ha estat tot el procés de documentació? Perquè suposo que has llegit piles i piles i piles de...
Ni t'ho imagines. El procés de documentació, per anomenar-lo d'alguna manera, ha tingut dues grans línies, no? Per una banda, la feina... O tres grans línies, per dir-ho d'una manera. La primera, la bàsica, la que vaig fer els primers anys, va ser purament la bibliogràfica i la d'hemeroteca. O sigui, tirar molt del que s'havia publicat sobre la transició, tirar molt de diaris, tirar molt de revistes. El següent pas d'aquestes tres línies que et deia va ser començar a treballar els arxius per intentar recuperar documentació que havia estat colgada allà en les caixes dels arxius. Per tant, molta feina de treball, doncs, per exemple, perquè ens fem una idea, a l'Arxiu de Comissions Obreres de Viladetana, a l'Arxiu Històric del Govern Civil, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, m'ha arribat documentació d'arxius tipus el Partit Comunista d'Espanya de Madrid, a través d'alguns historiadors que m'estan ajudant, m'ha arribat material de l'Arxiu General de l'Administració d'Alcalá de Henares. Per tant, aquesta era la segona línia, no? Treballar molt el paper de base, treballar molt amb els informes de policials, treballar molt amb la correspondència que pots trobar, treballar molt amb tot aquest paperam, no? I després la tercera línia era quan em vaig dir que evidentment això no ho podia fer sense les veus de la gent, no? I va ser quan vaig començar a tibar de fils per gravar dotzenes i dotzenes de persones que molt amablement i molt generosament m'han regalat les seves vides perquè jo ho convertís en una novel·la.
Abans ens ho deies, que llegint aquesta novel·la hi ha gent que s'emociona, hi ha gent que riu. T'ha passat a tu escrivint-la? Perquè, clar, és un temps que no està llunyà.
No, han estat 8 anys molt, molt intensos, molt, molt intensos. He après moltes coses, he conegut gent meravellosa, he gaudit com un carcamal als arxius, perquè a mi la vida d'arxiu m'agrada molt. He gaudit moltíssim de les converses amb les persones que, com et dic, m'han confiat la seva vida. I, per l'altra banda, això, la contrapartida, indiscutiblement també, ha estat molt dur. Ha estat emotivament molt dur quan trobes segons quina documentació, d'una banda, o quan se t'explica segons què, no? Quan t'has d'enfrontar a gent, per exemple, que ha patit la repressió de manera prou salvatge, en forma de tortures, en forma d'anys de presó... Això no és còmode. Quan t'ho expliquen, hi ha moments d'una intensitat emocional molt, 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 molt potent. Això, per una banda, també és veritat. De l'altra, que quan remenes paperassa els arxius, malgrat que la repressió és òbviament severíssima i malgrat que no es pot frivolitzar en cap moment, la veritat és que a vegades cauen en solucions i en decisions absolutament ridícules. O sigui, la pròpia repressió, quan es passa de rosca, i en molts casos el franquisme, com moltes altres dictadures, tenen aquest tic en què la rosca es passa, t'adones que veritablement fan coses absolutament ridícules, controlen coses absolutament inversemblants que acaben generant la rialla. Tu dius, però és possible que algú donés l'ordre de vigilar això d'aquesta manera, no? I, per tant, sí que jo, una mica com el lector, he estat implicat en aquesta ambivalència constant, no? El patiment que genera el patiment dels altres, que no pots evitar empatitzar i pensar, uf, 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 no sé pas què hauria fet jo en una situació com aquesta, i de cop i volta, doncs, qualsevol dia estàs remenant papers a l'arxiu i surt aquella perla absolutament que no pots evitar riure, perquè és que, si no, no hi ha manera d'entendre-ho tampoc.
Dèiem que és una novel·la que comença aquest 1969, Per què, precisament, el 69?
Quan vaig estar pensant en el projecte L'Engròs, és a dir, en el primer projecte de la novel·la havia de ser tota la transició a Barcelona. Per tant, en aquell moment, les meves primeres preguntes, sobretot als historiadors que m'han ajudat, sobretot a un d'ells, el Pau Casanelles, li vaig demanar consell. Li vaig dir, si tu haguessis de limitar els marges del que podríem anomenar que és la transició a Barcelona, què faríem, no? I recordo que ell em va donar unes quantes opcions. Em va dir, claríssimament, crec que la transició ha de començar cap al 69, potser cap al 70, em deia, amb el procés de Burgos, i més endavant una altra possibilitat era, doncs, mira, podríem començar, doncs, jo que sé, amb l'execució de Salvador Puig Antich, podríem començar fins i tot amb la mort de Franco. Per tant, aquí, per començar el projecte, hi havia tres o quatre possibilitats, i per acabar-lo també. O sigui, hi havia la possibilitat de dir, bé, ho acabem amb la votació de la Constitució, ho podríem acabar amb les municipals, ho podríem acabar amb l'arribada de Jordi Pujol al poder, ho podríem acabar amb el cop d'estat. I en aquell moment va ser com conversar-t'ho molt amb ell, vam dir, jo crec que el marge potent seria 1969-1980. La qüestió és tant que el projecte s'ha anat tant de mare, s'ha complicat tant, que en un moment determinat, amb la meva editora, l'Eugènia Brosi, vam dir que potser havíem de començar peça a peça, no? I va ser llavors quan vam decidir que començaríem, ja veurem cap a on anem i si podem continuar, això ja es veurà en el futur.
Això t'anava a dir, Eduard, perquè...
Ara ho veurem. Sí, vam decidir començar amb un únic volum, centrat en un any que políticament i sociològicament és molt important, que és l'any 69.
Tu, perquè t'anava a dir a memòria, però per sort tinc uns guionistes boníssims aquí a l'equip del programa i m'ho he posat per escrit per no oblidar-me. Mira, el 20 de gener del 2020 vas fer aquell acte al Teatre Romea,
sí,
on precisament vas anunciar això, que volies començar a escriure sobre la transició, que ho faries des de l'any 69 fins a l'any 80. Per tant, entenc que és una història que continua.
La meva intenció és que sí. Tinc molt material recollit per continuar. El que passa és que no és un projecte fàcil de tirar endavant, no és un projecte que una persona sola el pugui fer. Jo ara ho he fet sol, però m'adono de les enormes limitacions de qui treballa en solitari. Per tant, hem d'anar veient. Vam decidir amb l'Eugènia Brosi pas a pas, no volem estirar més el braç que la màniga, ser humils, fer la feina ben feta i de manera tranquil·la, i el que hagi de venir vindrà, i si no ve, doncs ja haurem tingut la immensa sort de publicar com a mínim un volum.
Em deies abans, referint-te a tota la feina d'arxivística que has fet, de documentació, sobretot parlant amb testimonis, no? Tens la sensació que som un país amb poca memòria històrica?
Amb poquíssima. O sigui, jo penso que ens omplim molt la boca a l'hora de parlar-ne. Per a tothom sembla que és molt important, però la feina veritablement important de memòria històrica, més enllà dels grans números, més enllà de les grans decisions polítiques, dels grans moviments, hi ha la memòria històrica petita, la popular, la de la gent del carrer, que hem arraconat sense cap mena de dubte. O sigui, jo penso que ens caldria, sincerament, després de tants anys de donar-hi voltes i de conèixer gent i de veure com ho viuen ells, jo penso que ens aniria molt bé un enorme exercici d'humilitat, de baixar al carrer, de deixar-nos de declaracions rimbombants, que són útils, i que, evidentment, hi ha moviments de memòria històrica. No se m'acudiria frivolitzar-los, ni menys tenir-los, ni de bon tros, perquè s'ha fet molta feina i s'està fent molt bé. Jo només hi trobo a faltar aquesta baixada, permetem que ho digui així, aquesta baixada a la petitesa, no? Anar cap a la idea de la intrahistòria petita, la de la gent del carrer, la de la gent dels barris, la de la gent de les fàbriques, la de la gent de les universitats, no? Anar a aquestes veus, sobretot anònimes, que van teixir tot un procés, que van estar allà, al peu del canó d'un procés històric, que sempre tendim a mirar des d'un angle massa obert. Jo penso que hauríem de tancar una mica l'angle i de debò recuperar la memòria de la gent anònima, que hi era, que en molts casos va fer molta feina, que hi era i que no va fer feina, que hi era i es va comprometre, que hi era i que no es va comprometre, però que tant li fa. Senzillament són diferents cares d'un prisma que jo crec que hem de deixar de mirar l'engròs per mirar la menuda, no? I anar no a la visió general del prisma, la gran memòria històrica, sinó anar a les cares petitetes que formen aquesta figura geomètrica. Jo penso que ens queda molta feina per fer i que l'altre dia un d'ells m'ho deia, em deia, saps què passa? Que a més ens estem fent grans i morirem. Clar, és gent que, si jo tinc 62 anys, en molts casos tenen de 12 a 15 anys més que jo, per tant ens estem plantant cap als 70 llargs, 80 i pico, i penses, tota aquesta gent, com no anem amb compte, l'acabarem perdent, i crec que tenim un deure moral i un deute moral amb ells, perquè ells hi eren. I crec, a més, i això també per mi ha estat molt impressionant en aquests últims anys, crec que seria molt útil recuperar-los, perquè la seva mirada sobre la realitat a mi m'ha ajudat a canviar la meva mirada sobre el present, no? I penso que és gent amb una saviesa acumulada que no ens podem permetre el luxe de menys tenir.
Anem, doncs, cap a les cares petites, Eduard, com ens deies, perquè expliques en el llibre que l'any 69 Barcelona era una Barcelona grisa, amb una vida grisa, amb una política grisa, en què es lluitava contra els grisos, i que si volies vida, havies de sortir al carrer.
Sí, sí. A l'any 69 arriba l'anada una mica del que és el 68 a la resta del món, per tant es comencen a veure de manera incipient actituds de rebel·lia que fins i tot en ple estat d'excepció no cedeixen. Per tant, la gent estava al carrer, la gent estava a les fàbriques, la gent estava a les universitats, la gent estava als barris. No direm ni no podem caure en el parany de pensar o de dir que eren multituds, no? Però bé, hi havia com un xup-xup permanent que fa que aquest any 69 tingui una vitalitat política, una vitalitat sociològica, una vitalitat moral, que fa que sigui molt interessant. Evidentment, la vida era molt, molt fosca, la vida era molt difícil, econòmicament la gent tenia molts problemes per sortir-se'n, però vas veient que comencen a haver-hi aquests nuclis de resistència que jo diria que l'any 69... estan agafant embranzida. Ho comences a veure, es comencen a formar les primeres comissions de barri, gent que comença a demanar un semàfor aquí. Aquell mateix dia que trobes l'informe a la policia sobre una manifestació per demanar un semàfor al matí, veus que a la tarda hi ha una assemblea obrera en una parròquia. El dia següent veus que a la universitat hi ha una plantada. Aquell migdia hi ha una manifestació. Aquesta sensació de formigueig sí que fa que el 69 tingui una potència narrativa molt, molt forta, no? I que, en certa manera, és una anticipació de tot el que anirà en augment i que jo penso que esclatarà fonamentalment a l'any 76, no? Que és quan la gent posa tota la carn a la grella i diu, bé, com no posem la carn a la grella, aquesta gent ens prendrà el pèl, no? I, consegüentment, el 69... tot s'està com de manera embrionària, no? Grups que acabaran fent lluita armada, veus que el 69 estan rebent les primeres armes, estan començant a practicar amb els explosius, no? Per tant, és un any embrionari i és un any que precisament perquè té aquest sol subjacent d'il·lusió col·lectiva el fa molt, molt interessant i molt intens per fer una novel·la.
Ara ens ho deies, també, la importància de les universitats. De fet, expliques també com s'ocupa fins i tot la rectoria, no? I
el rectorat, sí, sí.
Surt volant el cap del caudillo per allà.
Sí, sí, sí. La novel·la comença així.
Exacte.
De fet, un grup d'estudiants fan una assemblea absolutament tumultuària al Paranimf de la central i d'allà decideixen anar al rectorat per expulsar les autoritats i acaben tirant el bust de Franco per la finestra. Allò, més altres esdeveniments, comporta l'estat d'excepció de l'any 69, i allà, en certa manera, comença una repressió molt potent. Però també, el que et deia, no, aquesta idea de xup-xup, no? Per exemple, no només és la universitat. No ens fem a la idea, per exemple, del formigueig que hi havia en segons quins instituts. De debò, o sigui, la quantitat d'informes de la policia que hi ha sobre el Milà i Fontanals, sobre el Maragall, sobre el Montserrat, i allà hi havia gent de 14, 15 i 16 anys fent assemblees, solidaritzant-se amb les lluites obreres, solidaritzant-se amb les lluites universitàries. Per tant, és això, no? És aquesta sensació que tens la universitat, l'església, les fàbriques, el carrer, no? Tot està allà de manera manera molt, 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 molt incipient i molt poderós.
És veritat que ara he dit, ja em disculpareu, referint-me a la universitat, rectoria i el rectorat.
El rectorat.
Deu ser de formació professional, que treballo a Ràdio Estel. Escolta'm una cosa, Eduard. Per com expliques l'any 69, puc intentar deduir que l'any 69 a Barcelona és el nostre maig del 68?
Pot sonar molt grandiloquent dit així. Jo diria que hi arriba, com he dit abans, l'embranzida del que està passant a fora el 68, i evidentment no es pot dir, perquè la repressió era ferotge i perquè evidentment a la gent se la tenia molt controlada, la gent se la tenia molt collada. Per tant, el marge de moviment era molt petit, però dintre d'aquest marge de moviment petit sí que podríem parlar d'un mini 68. Estan arribant llibres de fora, hi ha gent que viatja a fora, París, Anglaterra, en alguns casos fins i tot als Estats Units, i arriben aquí amb tota la influència de l'estiu de l'amor, d'un cert hipisme incipient. Per tant, hi ha tot aquest aiguabarreig de circumstàncies polítiques, sociològiques, i comencen a haver-hi els primers indicis dels grups d'autoconsciència feminista. Per tant, totes aquestes cosetes sí que podríem dir que tenen un aire de 1968, evidentment, no sense la potència que el 68 té a fora, però sí que comença a arribar aire fresc, algunes finestres s'obren, i en certa manera podríem dir que sí que està arribant la onada dels moviments socials i polítics que genera el 68 arreu del món, i aquí arriben, doncs, com poden arribar, no?, amb moltes limitacions i amb la gent passant-ho molt malament en molts moments.
I feia molta incidència a l'inici, 1969, sigui com sigui, és una novel·la del novel·lista Eduard Márquez, però hi afegeixo, és una novel·la salvatge?
Sí, en el sentit que ho explicava l'Enrique Deriz en un article que a mi em va impressionar moltíssim, és una novel·la salvatge en el sentit que amb ella he intentat sortir dels paràmetres habituals. A l'hora de construir-la i de pensar-la he intentat defugir els mecanismes convencionals de l'escriptura. He intentat trobar una manera de narrar que fos coherent amb la matèria narrativa que es volia narrar, i això m'ha obligat a trencar alguns dels paràmetres convencionals amb els que jo estava acostumat a treballar des de fa molts anys, no?, i que fins i tot ensenyo els dilluns a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Per tant, salvatge en el sentit que he intentat adequar aquella realitat convulsa, diversa, complicada, a una novel·la que intenta reproduir-la de la millor manera possible. I això m'ha obligat a partir peres amb conceptes que són molt habituals, no? El fet que no hi hagi un narrador, el fet que no hi hagi personatge en el sentit tradicional, el fet que no hi hagi el típic plantejament nus i desenllaç, el fet que no hi hagi diàlegs, el fet que no hi hagi descripcions... És a dir, tots aquells elements que fan que un artefacte sigui literari, jo aquí n'he hagut de prescindir perquè no em servien. I això potser sí podria fer que la novel·la tingués aquest punt no convencional, diferent, i consegüentment potser sí una mica salvatge.
De fet, em deies aquest concepte, aquesta novel·la salvatge, pertany a Enrique Deriz, i de fet li dediques amb ella el llibre.
Sí, perquè l'article en el qual ell em va fer veure que havíem de córrer aquest risc, l'article en el qual ell em va fer veure que ens havíem d'arriscar, que si no ens arriscàvem la creació era molt avorrida, que havíem d'aprofitar els moments de crisi per fer un pas endavant i intentar rebentar-ho tot des de dintre, en el bon sentit de la paraula, rebentar-ho tot per construir alguna cosa nova, ho vaig aprendre llegint un article que es titulava Pamplines, i que en un moment determinat diria que, si em poso un pèl grandiloquent, em diria que em va salvar la vida creativa, no? Em va fer veure que hi havia altres maneres de treballar, que hi havia altres maneres de mirar la realitat, que hi havia altres maneres de mirar la pròpia narrativa, i que les havíem d'explotar al màxim per aconseguir fer alguna cosa diferent, alguna cosa potent, alguna cosa trencadora, i en aquest sentit gratitud eterna a l'Enrique, i per això està dedicat a la novel·la, a la seva memòria.
1969, editada per l'altra editorial.
I per Nabon en castellà, si em permets dir-ho, perquè si no sempre ens oblidem de la traducció castellana. Pensa que he tingut la immensa sort que sigui un llibre quasi sortit en català i castellà alhora, cosa que tampoc no és gaire habitual.
No és,
per tant,
no és freqüent, no?
Gratitud absoluta a l'Eugènia Brogi de l'altra, gratitud també absoluta a l'Ernest Folch de Nabona per fer-me confiança.
Deia, 1969, editada en català per l'altra editorial, en castellà per l'editorial Nabona, i si totes estan escrites com aquesta, tant de bo arribem a l'any 80. Eduard Márquez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol.